Ràdio Estel.
Passant dos minuts a dos quarts de nou del vespre, què tal? Hola Catalunya, hola Andorra, benvinguts al Bàsquet al Dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Doncs a dos dies de l'inici de la Lliga Endesa 2013-2014, Barça i Fiat Joventut disputaran aquest vespre a partir de les 9 en mitja hora la final de la 34a edició de la Lliga Catalana de Bàsquet. Serà Fontejau, mateix pavelló que ahir va viure el partit de semifinals entre els de Badalona i la Bruixa d'Or Manresa, amb un resultat final de 82-78, final ajustat i victòria per 4 punts de diferència pels homes de Salva Maldonado, tot i que un quart abans del final pocs haguessin vaticinat un triomf verd i negre, sobretot quan els manresans van arribar a agafar una renta de 16 punts de diferència que al final la penya va saber neutralitzar amb un parcial de 35-19. Nacho Llobet, capità del Fiat Joventut, sap què han de fer per no repetir un partit com el d'ahir.
És qüestió d'intensitat i de fos i de jugar durs. Quan controles el teu rebot pots córrer, podem fer el nostre joc i al final ens ha sortit bé.
Per la seva banda, Borja Comenge, entrenador de la Bruixa d'Or, també va detectar ràpidament el problema dels manresans ahir a la semifinal de la Lliga Catalana.
Jo crec que ha sigut un tema mental, no físic, doncs hem anat diluint-nos i la penya de tenir el partit molt coll amunt, diguéssim que han honorat els nostres dubtes, han honorat que nosaltres hem canviat la mentalitat respecte al partit i al final se'ns ha fet llarg. Al final se'ns ha fet llarg, la dinàmica seva era positiva i ha continuat sent així. Nosaltres hem entrat cada cop amb més dubtes, hem intentat ficar-nos al partit amb un parell de tirs del Marcus, amb un parell d'accions del Darrell, però que no ens hem sortit, i al final el Joventut ha guanyat merescudament el partit.
Doncs el cert és que veient la pretemporada que ha fet l'equip del Bages, tot i la derrota d'ahir, la Bruixa d'Or té motius per treure conclusions positives. A tres dies del primer partit de la Lliga Endesa, el Nou Congost novament contra la penya, els jugadors de Borja Comenge doncs han demostrat que, i s'han demostrat, per què no dir-ho també, s'han demostrat ells mateixos que sí poden competir contra la penya i, per tant, contra molts altres equips de la categoria. I a tot això, el Futbol Club Barcelona espera a la final d'avui. Víctor Sada sap i s'ha encarregat de fer saber als nous jugadors, sobretot, que un partit contra la penya, contra el Fiat Joventut, no és un partit qualsevol.
Vam explicar que és un derbi, que el Joventut històricament ha sigut el nostre rival de sempre, a part de Madrid, a part d'últimament, per exemple, Caja Laboral. El Joventut és un històric i que és una final. I haurem d'explicar, evidentment, que haurem d'explicar una miqueta.
I per cert, que el Barça no té sort, amb les lesions, Oleson, Lorbeck i ara el que sentiu, Víctor Sada, es perd el partit d'avui de la final de la Lliga Catalana per una fissura en una costella. La notícia positiva, doncs que Navarro, Joan Carles Navarro, ha entrat finalment a la llista d'aquest partit. Doncs arriba el darrer test, en aquest cas oficial, abans de l'inici de la Lliga Endesa, a partir de les 9 a Fontejau, final de la Lliga Catalana masculina entre el Futbol Club Barcelona i el Fiat Joventut.
Bàsquet al dia, Òscar Merino. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo.
Doncs comencem un nou programa amb Jordi Carretero al control tècnic i Xavi Pagan a la producció, pendent com sempre de totes les trucades.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
Nobody, nobody, Doncs a partir de les 9 de l'estre comença la final masculina de la Lliga Catalana i a 3:15 de la tarda començava la 25a edició de la final femenina que ha finalitzat amb victòria de l'Uni Girona sobre el Cadí la Seu per 68-50. És el quart triomf consecutiu per les noies d'Anna Caula davant d'un Cadí que es queda amb el seu únic triomf aconseguit l'octubre del 2007. Això sí, amb la d'avui ja porta 4 finals consecutives. A veure si la propera temporada tenen més sort. I pel que fa a la final masculina, comença a les 9 del vespre, és la 6a vegada consecutiva que repeteix protagonistes d'aquests dos equips. El Barça és qui més vegades ha aconseguit la Copa, fins a 16 triomfs, mentre que el Badalona és el segon amb 11. Després vindria Manresa i Girona amb dues Copes Catalunya, cadascun d'ells, i el Lleida, que la va aixecar una vegada. I per cert, una pena que ahir hi hagués tan poc ambient a les grades de Fontajau. Tot just un miler de persones van fer acte de presència. Sens dubte que no semblava que Girona portés 5 anys i 5 mesos sense bàsquet d'èlit a la seva ciutat. Tot això el dia en el que pel bàsquet al dia passarà un jugador del València Bàsquet. Diumenge a les 6 de la tarda juguen al Palau, el primer partit de la Lliga Endesa. Per cert, que alguns dels principals protagonistes d'aquesta Lliga han fet unes quantes promeses que estem convençuts que acabaran complint.
Somos los actuales campeones y prometo que intentaremos demostrarlo en cada partido.
Nadie estará más motivado que nosotros. Prometo luchar por recuperar nuestro título.
Prometo carácter, lucha y esfuerzo.
Prometemos intentar llegar a los 100 puntos por partido.
Prometo hacer lo posible para que la gente siga llenando los pabellones.
Prometo alley-oops, triples y canastas espectaculares.
Prometo que juntos trabajaremos para que la Liga Endesa siga siendo la mejor de Europa.
Doncs són les promeses de Pablo Laso, Sergio Rodríguez, Navarro, Xavi Pascual, Salva Maldonado o Nocioni. Esperem que tots aportin el seu gra de sorra per fer d'aquesta Lliga Endesa una competició el més atractiva possible, sobretot veient les dificultats econòmiques que tenen alguns clubs i les diferències que això provoca respecte a Barça-Madrid. I també hem de posar en aquesta llista o en aquesta bossa al València Bàsquet. Dit això, i abans d'anar amb el primer protagonista del dia, toca repassar amb Adrià Santasusagna. Hola, Adrià, bona tarda.
Bona tarda.
Repassar altres noms de la jornada. Yeah! Let's go! Comencem, primer nom, Pau Gasol.
Doncs tal i com ens deia ahir Joaquín José Sandà, preparador físic de Pau Gasol, el de Sant Boi està recuperant el to i mica a mica millora la seva actuació. Ahir els Lakers van guanyar els Nuggets per 90-88 en un partit en què el català va anotar 14 punts i va fer 8 rebots.
Gustavo Ayón.
El mexicastre entre 4 i 8 setmanes de baixa. El primer partit amb els Hawks es va lesionar a l'espatlla dreta i no podrà jugar entre 1 o 2 mesos, depenent de si escull operar-se o evitar la intervenció.
Gollum.
Més lesions, aquest cop per l'Efes. El pivot turc s'ha trencat un dit en un entrenament i estarà de baixa en un període de temps incert, depenent de com avanci la seva recuperació.
Àlex Abrines.
L'alemany mallorquí, que gaudirà de més protagonisme davant les baixes de Navarro, Joleson i Arasada, podria jugar aquest vespre a la final de la Lliga Catalana, tot i l'hematoma al bessó de la seva cama dreta. Abrines també jugarà aquest diumenge a les 6 davant de València.
Recordem que Navarro finalment s'hi ha entrat en la llista pel partit d'avui de la final de la Lliga Catalana, i qui no estarà, recordem-ho, per lesió, és Víctor Sada. Montepasqui.
Els italians han iniciat la temporada aixecant la Supercopa, és la sisena que guanyen en un període de 7 anys. Els de Siena van derrotar per 81 a 66 al Varese i la millor actuació va ser de Daniel Hackett amb 14 punts, 10 assistències i 6 rebots.
Obradovic.
Primer títol del Fenerbahçe, també la Supercopa, després de guanyar el Galatasaray per un ajustat 62 a 64. Un final molt intens on Pletzic, amb 14 punts, va anotar el tir decisiu per la victòria dels d'Obradovic.
Zoran Berkić i Àlex Mumbrú.
Els jugadors del Baskonia estan lesionats. El croat pateix un trencament de primer grau del bessó intern de la cama esquerra i estarà unes dues setmanes de baixa. Per contra, Mumbrú és dubte per un microtrencament al quàdriceps de la cama dreta.
Espar Uni Girona.
L'equip gironí que avui ha guanyat la Lliga Catalana Femenina podrà continuar jugant a la Lliga Femenina gràcies al seu patrocinador Espar, que ha renovat el contracte amb el club un any més.
Seguim amb Adrián Casas.
L'alè madrileny continuarà la seva carrera a la Lliga Danesa a les files del Randers Cimbria. Casas ha sortit de la cantera del Fuenlabrada i ha jugat en clubs com l'Òvila Bàsquet i l'Illes Cas.
Ibaka.
L'espanyol d'origen congolès ha brillat a la victòria d'Oklahoma davant els Sixers per 103 a 99. El pivot ha realitzat un doble-doble amb 18 punts i 11 rebots.
Aranzana.
El tècnic ha trobat equip a Venezuela i dirigirà els Guayqueries de Margarita, encara que la temporada no comença fins al proper mes de gener.
Entrenadors ACB.
Els entrenadors són notícia perquè, com cada any, abans de començar la Lliga fan els seus pronòstics. Segons aquests resultats, el Barça i el Madrid tornen a ser els clars candidats a títol. El València és l'equip més ben reforçat, amb 10 vots, i el quintet inicial el formarien el Chacho Rodríguez, Joan Carles Navarro, Rudy Fernández, Nikola Mirotic i Ante Tomic.
I 25.000 euros.
És la quantitat que es pot emportar qui encerti 9 resultats a la primera jornada de la Lliga Endesa. El debut a la primera quiniela de bàsquet de la història, el quinibàsquet, es tancarà dissabte a les 7.50 de la tarda, tot just 10 minuts abans de l'inici del primer partit.
I si voleu tenir 60 cèntims de regal, que és el que val omplir una butlleta sencera amb els seus nous partits, doncs només heu d'introduir, de posar el codi promocional Bàsquet al dia 2014. Bàsquet al dia 2014 i rebreu 60 cèntims de regal per fer la vostra travessa. I Cistella Solidària.
Aquest dissabte torna el torneig de bàsquet Cistella Solidària, que recapta diners contra el càncer infantil. L'any passat van recaptar 23.000 euros. Aquest any els diners aniran destinats al laboratori d'investigació de l'Hospital Sant Joan de Déu.
Tres quarts de nou del vespre, doncs repassats els noms, les notícies protagonistes d'aquest dia d'avui, dijous 10 d'octubre de 2013. Hem de passar per València a veure què ens expliquen des d'allà. Ho farem al llarg del bàsquet el dia d'avui. Recordeu que comença la Lliga Endesa, diumenge hi ha un partit a les 6 de la tarda al Palau Blaugrana entre el Barça i el conjunt Che, i també doncs altres notícies destacables del món del bàsquet avui en aquest programa, com sempre fins a dos quarts de 10 del vespre de la nit. Fem una primera aturada i tornem tot d'una amb més actualitat.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Hola, sóc el Xavi Coral.
I jo la Sara Cruz.
Som els presentadors de la nit.
I us hi esperem a tots.
Recorda, el 15 de novembre, a l'Auditori del Fòrum de Barcelona.
Jo també hi seré.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any més que mai ens unim en una vetllada que serà inoblidable. Reserva't el divendres 15 de novembre per unir-te a nosaltres. I creus? Vine. Més informació al 93 409 27 70 i a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat. La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-t'hi i actualitza't. RadioEstel.cat.
Doncs seguim perquè tenim avui diferents fronts oberts. Entre Girona s'ha jugat la final amb victòria per Unic Girona davant del Cadí i la Seu. A les 9 estarem molt pendents. Diré Santa Susagna, doncs ja molt pendent del que succeeixi a la final de masculina de bàsquet entre el Barça, insisteixo, recordem-ho, amb la novetat de Navarro entre la llista i la baixa per lesió de Víctor Sada, juga contra el Fiat Joventut, i també pendents de València. Acabat ara, fa poca estona, pocs minuts, l'entrenament del conjunt Che de Belimir Perasovic. Estem doncs a l'espera de poder parlar amb un dels jugadors que diumenge a les 6 jugarà contra el Barça al Palau. Mentrestant, anem avançant perquè tenim també la ADCOR, segona jornada de Lliga. Demà divendres a les 9 debutaran a casa el River Andorra jugant contra l'Osca i el Força Lleida, que ho farà davant del Planasa Navarra. Entrenador de Lleida, Joaquín Prado, què tal? Bona nit, buenas noches.
Hola, buena nit, buenas noches.
Y bienvenido al Básquet al Día,
Muy bien, muchas gracias.
Oye, después de perder en la primera jornada de Liga en casa de un grande como el Palencia, mañana toca debutar en casa contra el Planasa Navarra, que viene de perder contra el Burgos. Ahora mismo, por eso, las horas previas están marcadas por el transfer de Andreja Milutinovic. No ha llegado todavía, ¿no?
No, la verdad que no disponemos de él todavía. Bueno, parece que desde la Federación Española se está haciendo todo lo posible porque se reciba, y bueno, pues esperamos que a lo largo de las últimas horas de hoy o de mañana por la mañana pues lo pudiéramos recibir y pudiera estar disponible. Bueno, pues de no ser así, pues competiríamos evidentemente con la plantilla que hemos trabajado toda la pretemporada, y lógicamente sería un pequeño hándicap para nosotros, pero nada que no pensemos que seamos capaces de superar a lo largo del partido.
Creo que hay de margen hasta mañana a las 6 de la tarde, ¿no?, para que llegue el transfer.
Eso creo. Esa creo que es la hora límite, efectivamente.
Y está en lo tiene la NBA, porque este verano ha estado jugando en la Liga de Verano de Las Vegas.
Correcto. Bueno, la temporada pasada pertenecía a club de la Liga Serbia, y su transfer viajó este verano a la NBA, porque él estuvo jugando, como bien dices, la Liga de Verano de Las Vegas con los Milwaukee Bucks, y bueno, digamos que es la Liga Profesional Norteamericana la que tendría que enviar el documento a nuestra federación.
Uh-huh. Oye, fichaje de lujo todavía. No podéis echar mano de él hasta que no llegue el transfer, lógicamente, pero bueno, un nombre llamado a ser muy importante en el Forza Lleida, ¿no?
Bueno, esperamos que sea, evidentemente, que nos dé muchas cosas, especialmente que nos dé mucha capacidad de desequilibrio en situaciones ofensivas. Creo que nosotros necesitamos un jugador como él en ese aspecto, pero también es verdad que será un jugador con el que hemos de tener un puntito de paciencia. Viene de una temporada sin competir, es un jugador joven de apenas 23 años, y bueno, creo que tenemos que ponerle el listón en su justo lugar, pedirle lógicamente el máximo esfuerzo y la mejor de sus actitudes, pero no colocarle una expectativa exageradamente alta, porque evidentemente él necesitará un periodo de adaptación a una liga que para todos los debutantes es siempre muy complicada.
Sí, no es nada fácil jugar en la Deco Oro, que parece que hay jugadores que son muy buenos en ACB, por ejemplo, y que les cuesta, les lleva su tiempo adaptarse a la Deco Oro, que tiene, bueno, sus intríngulis esta categoría.
Es una categoría muy complicada, muy igualada, en la que hay que competir con la máxima intensidad cada día, donde cada partido es importante, donde cada partido es ganable, pero al mismo tiempo puedes perder en cualquier pista y contra cualquier rival, donde el conocimiento de la competición, el nivel de esfuerzo, la capacidad de adaptación son casi tan importantes como el talento y la calidad de los jugadores. Y a pesar de que la liga ha cambiado mucho en los últimos años, te puedo dar cantidad y cantidad de nombres de primerísimo nivel que después de carreras fantásticas en primeras ligas europeas, incluso en la Liga CB, fracasaron estrepitosamente el Aleporo, ¿no? Jugadores de tantísimo nivel, por ejemplo, recuerdo ahora como Rashad Griffith, que fue MVP de la Euroliga con Kinder Bologna, llegó a Calpe y tuvo un fracaso sonadísimo. Jugadores como Richard Scott, que fue un americano de primerísimo nivel durante muchos años en la CB, tuvo un paso por Manresa en la Liga LED, pues bueno, muy poco provechoso. Ya te digo, jugadores de fantástico nivel que llegaron a la Liga LED y tuvieron que pasar su periodo de adaptación y sus dificultades.
Bueno, pues veremos si al final puedes contar o no con él para mañana, con Andrej Milutinovic. En todo caso, el resto de jugadores, José Simeón y Alfonso Alzamora, creo que tienen algún que otro problema físico, pero bueno, todos disponibles en principio, ¿no?
Sí, disponibles. Sí, José y Alfonso están mejor que la semana pasada. Han trabajado con el equipo pues prácticamente en todas las sesiones de entrenamiento. Arrastran molestias ambos, pero los dos estarán disponibles y, como te digo, mejor que la semana pasada en Palencia, donde habían atravesado un periodo de inactividad bastante importante. Y el resto del equipo pues está en perfectas condiciones y con muchas ganas de que llegue el partido.
Entrenador, sacaste buenas conclusiones, aunque fue derrota en la primera jornada, ajustadísima, en una pista complicada como es la del Palencia, 57-52, pero no sé si ha sacado cosas positivas, imagino que sí.
Sí, de todos los partidos y de todos los entrenamientos se sacan conclusiones positivas y evidentemente también situaciones de las que tenemos que aprender y tenemos que mejorar, ¿no? Creo que fundamentalmente el equipo dio un nivel de esfuerzo y un nivel de intensidad que todos entendemos dentro de Forza Lleida, que tiene que ser nuestro punto de partida para crecer, y realmente en ese sentido no se le pudo poner ni el más mínimo reproche a la actuación del equipo. A partir de ahí, bueno, baloncestísticamente, todos dentro del equipo somos conscientes de que tenemos un margen de mejora, una capacidad de crecimiento inmensa, que somos un equipo nuevo, que nos faltan muchas horas de trabajo y que tenemos que trabajar mucho, que tenemos que dar el máximo para alcanzar nuestro máximo nivel tan pronto como nos sea posible.
¿Crecer hasta llegar dónde?
Crecer hasta llegar a nuestro máximo, crecer hasta llegar a ser muy competitivos en la Leboro, que para nosotros, con la cantidad de jugadores jóvenes o incluso debutantes que tenemos en la plantilla, creo que ya es un objetivo, diría que ambicioso, ¿no? Crecer hasta ser competitivos cada día, en cada entrenamiento y en cada partido. Tenemos que ser capaces de esto, de llegar a cada partido y ser capaces de competirlo los 40 minutos al 100%. Ese es ahora mismo, a día de hoy, nuestro objetivo básico.
Nada que hablar de la temporada pasada, de esos playoffs. ¿Difícil repetir algo parecido esta temporada o qué?
Bueno, el equipo es muy diferente. El equipo ha cambiado mucho. El equipo, como todos sabéis, está construido en función de unas limitaciones económicas muy importantes, con una reducción presupuestaria muy importante. Esto realmente no tiene por qué querer decir nada obligatoriamente, ¿no? No tiene por qué querer decir nada. Evidentemente nosotros no renunciamos absolutamente a nada. Tenemos la máxima ilusión de repetir la clasificación para playoff de la temporada pasada o incluso mejorarla, ¿no? Pero evidentemente también tenemos los pies en el suelo y somos conscientes de que tenemos que trabajar desde la humildad. Trabajar desde el conocimiento de quiénes somos y trabajar desde la coherencia y desde la idea de que ahora mismo no estamos en condiciones de mirar cara a cara a varios de los equipos de la liga en lo que a cuestión económica se refiere. Evidentemente, en lo que a esfuerzo, capacidad de trabajo, actividad y a la hora de jugar 5 contra 5 en la pista, les vamos a mirar cara a cara y vamos a mirar a los ojos y vamos a pelear los 40 minutos para ganar cada partido. Uh-huh. Pero sin ninguna duda, siempre desde la humildad de saber quiénes somos y desde los pies en el suelo.
Y mañana a debutar en casa ante vuestra afición en el Baris North y a por la primera victoria ante el Planasa Navarra.
Sí, 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 con muchas ganas de debutar en casa, con muchas ganas de jugar delante de nuestra gente, de nuestro público, que siempre es muy fiel, siempre nos apoya de manera incondicional y nos ayuda a, bueno, pues a esforzarnos incluso más de lo que nos estamos ya cada día a diario. Bueno, y en la idea, como te decía anteriormente, ¿no? De ser competitivos ya, conscientes de que aún estamos lejos de nuestro mejor nivel, aún estamos lejos de nuestro máximo nivel, pero nosotros tenemos que competir desde el primer día. Lo hicimos en Palencia, en una cancha complicadísima, y tenemos que hacerlo mañana, evidentemente, en nuestra cancha, aún con más motivo, y yo creo que el equipo está preparado para ello.
Pues el partido de la segunda jornada en la Adecco Oro, el primero en casa del Forza Lleida, mañana a las 9 de la noche ante el Planasa Navarra. Entrenador Joaquín Prado, gracias y suerte para el partido de mañana.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia. No, I turned wrong, left your heart sore, is that what devils do?
Doncs dos minuts per les 9 del vespre. Avui anem una mica a ritme del que ens marca l'actualitat i al ritme també dels protagonistes que van apareixer mica a mica aquí a la sintonia de Ràdio Estel al Bàsquet al dia. De fet, Adrià està a punt de començar el partit de la final masculina a Fontajau, quan intueixo que estan sonant o està sonant els segadors, perquè està tothom en peu, a Fontajau.
Tothom en peu, fila, tothom doncs, amb aquesta posició solemne, podríem dir, doncs, per escoltar l'himne de Catalunya. Quan falten dos minuts perquè comenci aquest partit, s'han presentat els equips fa res a un parell de minuts. Hem vist els principals homes de Salva Maldonado, entre ells Nacho Llobet, Albert Miralles i també pel que fa al Barça de Xavi Pascual, Nachbar, Huertas, etc. Doncs quan ara falten res, quan acabi l'himne, ja començarà aquest partit que enfronta el Barça, que anava directament a la final amb el Penya Joventut.
Doncs amb el Fiat Joventut. No sé si ens arriba so dels segadors des de Fontajau, a veure si podem... No, d'igual, deixem-ho estar. Tenim protagonista ja al telèfon, perquè abans de començar aquesta final masculina, doncs s'ha jugat la femenina, amb victòria de l'Uni Girona, que ha tornat a conquistar el títol de Campionats de Catalunya, derrotant el Cadí la Seu per 68-50, per 18 punts de diferència. Capitana de l'Espar Uni Girona, Anna Carbó, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Enhorabona, eh?
Moltes gràcies.
On t'agafem? Dins el vestidor? Ja esteu fora, celebrant el títol?
Bueno, ja estic fora la polla, perquè a més calma, que entra, hi ha molta gent, està jugant al bar, bueno, estan fent l'himne ja, que s'està sentint, i hi ha molt de xivarri.
Molt bé, però m'imagino que et quedaràs a veure aquesta final masculina, no?
Sí, no sempre podem veure el Barça, i menys gratuïtament, així que clar, sí que m'hi quedaré.
Molt bé, molt bé. Escolta, sempre és agradable això de tancar una pretemporada i encara a l'inici de Lliga guanyar un títol, no?
Sí, sí, sí. Aquest any hem anat un pèl justes perquè la nostra estrella, bueno, el jugador de la NBA i una altra incorporació fa dos dies que han arribat, així que aquesta temporada, la temporada ha estat una mica amb alt i baixos per aquest motiu, perquè no faltaven jugadores, però bueno, ha sigut arribar i moldre, ha sigut arribar i jugar molt bé i bueno, anar-nos coneixent i, per tant, acabar la pretemporada amb un títol sempre contra el seu Urgell. I campionats de Catalunya.
Ha costat una miqueta per això, eh? Perquè us han donat guerra, eh? Les del Cadí.
Sí, sí, sí que han donat guerra, sí, perquè sempre el Cadí de Urgell és un equip que juga molt intens. Els agrada ficar mans, els agrada els contactes i córrer contra atac. I sempre és una de les coses que menys ens agrada, més ens molesta, però bueno, al final hem acabat traient-lo.
A veure si la propera temporada els deixeu que guanyin elles, eh? Que ja porteu quatre Copes Catalunya consecutives, eh?
Bueno, la Seu d'Urgell és un equip que el cau molt bé, és un club català i tal, però realment el meu club és el Girona i si cada vegada guanyem, més content n'estic.
Molt bé, clar que sí. Doncs ara ja pensar en l'inici de la Lliga femenina, diumenge a les 6 contra el Conquense, no?
Sí, sí, és l'equip de Huelva i, bueno, és un equip que va pujar fa dues temporades a Lliga Femenina i és sempre una sorpresa, no? Perquè és el primer partit de Lliga, han tingut noves incorporacions, no tindrem estudi d'elles, no tindrem scouting, per tant ens quedes molt amb aquella sorpresa de què passarà a partir. Sobre el paper hem de ser millors i sobre el paper hem de guanyar, però no se sap perquè, clar, les noves incorporacions són noves i no se sap res d'elles.
Escolta, Anna, no sé si veus factible repetir o no sé si millorar el que veu fer la temporada passada. El que sí ja heu repetit és el títol que avui heu aixecat, la de campiones de la Lliga Catalana. Després veu arribar a les semifinals de la Copa de la Reina, subcampiones de la Supercopa d'Espanya i el tercer lloc de la temporada passada a la Lliga Femenina. El llistó molt alt, no serà fàcil, imagino, repetir una temporada com l'anterior, o com ho veus?
Sí, l'any passat ho vam fer molt bé. La cosa és aquesta, no? Vam deixar el llistó molt alt, vam fer molt bons resultats i vam quedar terceres de la Lliga, no? Que es diu, som terceres d'Espanya. El que passa és que ojalà aquest any mínim repetir-ho o una mica més en el sentit de poder rascar, no? A les semifinals de la play-off ens vam quedar, vam perdre d'un allà i de tres aquí. I dius, ojalà algun partit més i fer més por als grans, no? Tenim dos equips grans, que és Ribes i Salamanca, i nosaltres terceres, ja et dic, ojalà rascar més partits aquests dels grans. I fer-los més plantar cara i que vegin que hi ha dos grans, com a la Lliga de Futbol, però que després hi ha més gent que treballa bé.
Com la Lliga de Futbol, no sé si dir com la del bàsquet, perquè també estem parlant molt d'aquest duel Barça-Madrid a la Lliga Endesa, a la Lliga CB, i a la Lliga Femenina, doncs seria un poc parlar de Perfumeries i Ribes, no?
Sí, exacte, és el mateix, sí. Real Madrid i Barça estan a tope, estan molt bé i després estan els altres equips que intenten, no? Però ja saps que són inferiors, doncs nosaltres estem el mateix, estem d'aquell perfil que econòmicament és inferior i per jugadores és inferior, però que treballes perquè mínim els hi fas un perill, no? Amb Tiba i Salamanca, i perquè si ens guanyen que suïn, mentre que... I ja està.
No sé si l'Uni Girona podria ser com el València Bàsquet, no? Els equips que diuen poden arribar a lluitar els títols als dos grans favorits.
Sí. Sí, més o menys, bueno, algo així, algo semblant. El València Bàsquet crec que és el tercer i després també hi ha el Bilbao, que ho estava fent bé i tal. I ja et dic que més o menys és això, o sigui, intentar que suïn, que els hi costi guanyar i que s'ho, malament dit, que s'ho currin, no?, perquè guanyin i res més.
Bueno, doncs et deixem ja perquè està a punt de començar el partit, no volem que et perdis ni un segon d'aquesta final masculina. Anna Carbó, jugadora del Espart Uni Girona, enhorabona per la Lliga Catalana, que ha guanyat avui per quarta temporada consecutiva. Que gaudeixis de la final masculina i que vagi molt bé la temporada, d'acord?
Vale, molt bé, moltes gràcies. So what, we get drunk, so what, we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees, so what, we go out, that's how it's supposed to be, living young and wild and free.
Doncs queden segons, segons perquè comenci la final masculina de bàsquet entre el Barça i el Fiat Joventut. Podem escoltar ràpidament el capità Bertinegre, Adrià. Espera, Adrià, que no se t'escolta. A veure, ara sí
que em sentiu. Doncs el que dèiem, que ha parlat el capità Nacho Llobet en declaracions a Esport 3. Albert Igrana ha comentat que ahir, a les semifinals davant del Borussia Dortmund Manresa, els va faltar intensitat a l'inici del partit, però que ja ho van recuperar a la segona.
Jo crec que des del principi ens ha costat una mica entrar al partit, no? Ens faltava intensitat, ens faltava ritme, som un equip que volem córrer i no ho estan fent, i bueno, ho hem parlat a la mitja part i hem intentat sortir més forts després i ens ha sortit bé. Hem d'aprendre d'això perquè hem vist que quan els partits són oficials la cosa és molt diferent, i com ja vam pronosticar que no seria igual el partit com l'amistós que vam jugar, avui ha sigut molt més dur, hem d'aprendre d'això.
Llobet afirma que avui a la final davant del Barça sortiran amb la màxima intensitat per guanyar el partit.
Jo crec que ens ho hem de prendre com un partit més i una passa més per preparar la Lliga, no? Sabem que serà un partit molt difícil, però sortirem a fer el nostre joc, intentarem sortir des de l'inici com hem fet l'últim quart i no com avui, i res, que sigui, serà.
Aquesta final Penya-Barça que acaba de començar i que va guanyant la Barça per 2-0, que com diu Llobet també servirà per preparar l'inici de Lliga.
I del Barça et sembla que podem escoltar un jugador, per desgràcia lesionat avui, no està jugant al partit.
Doncs sí, el segon capità del Barça, Víctor Sada, que no dubta que en aquesta final davant del Fiat Joventut sortiran a guanyar.
Ahir el partit sembla que fos el Manresa, però la Penya va jugar uns últims minuts molt bons. I jugarem un clàssic aquí català, amb la Penya, Girona. Esperem que hi hagi bastants aficionats veient el partit. I evidentment és un títol i anem a guanyar.
Sada creu que aquest partit, que repetirà el cap de setmana de la setmana vinent, serveixi molt per conèixer més a fons els jugadors rivals.
Sí, una miqueta sí, però sobretot per conèixer els jugadors, per conèixer els sistemes també, tot i que el Maldonado també el coneixem bastant, la seva forma de jugar, però sí, sobretot per conèixer els jugadors, per saber com juguen. Evidentment que hem canviat de fa quasi un mes, ara hem canviat tots, tant ells com nosaltres, però sí que serveix, sí que serveix.
El segon capità diu que els darrers entrenaments han estat molt bons i que s'ha de seguir en aquesta línia per poder guanyar títols. Escoltem-lo.
És el que contra el Madrid no hem pogut guanyar, tampoc vam jugar del tot bé que ens hagués agradat, però sí que estem fent bé les coses, estem jugant bé els partits, estem entrenant bé, i tenim ganes de seguir amb la bona línia i sobretot de guanyar i d'agafar regularitat, i no pensar en el més enllà, sinó pensar en l'avui. Avui toca una final, la final de Lliga Catalana, i volem començar amb victòries, perquè també hem de pensar de cada lliga que ve el València, que és un equip dur, tot i que encara no l'hem vist, serà un equip dur i hem d'agafar aquesta regularitat i aquesta confiança.
I en aquest context no podia no citar a Darrell Middleton, protagonista d'aquestes jornades de la Lliga Catalana. Sada diu que l'admira i que és un home de poques paraules però de moltes accions.
És un homenatge, però a la vegada ell diu que encara s'ha retirat, que vol seguir jugant, que encara vol donar més guerra. Ja jo quan vaig jugar amb ell a Girona un parell d'anys ja el veia, pensava, hòstia, estava un parell d'anys aquí a Girona i ja retirarà, i potser hem passat ja 7 anys, no? I segueix donant guerra, i la veritat és que és un professional increïble, molt bon company, molt bons consells, que no parla molt, sinó que t'ho ensenya des de l'exemple, i jo crec que és el millor, no? Molta gent parla molt, però fa poques coses, i ell és al revés, no? Parla poc i fa moltíssimes coses.
La clau, segons Sada, per continuar jugant als 47 anys no és física, sinó mental.
És increïble, jo ni m'ho plantejo. Jo, per exemple, no em plantejo ni passar dels 36, 37, i és implantejable. És una cosa que ell no ha parat. Ell, la gent parla molt de físicament, que s'ha cuidat molt i tal, però jo crec que el tema més important és el tema mental. Evidentment que el físic arriba un moment que ja no t'acompanya, i ell ha fet molts esforços, però jo crec que el tema mental és el més important. El que ell cada temporada digui que té ganes de seguir jugant és el més important, perquè en el moment que no tens ganes és el moment que has de plegar.
Doncs passant 9 minuts a les 9 de l'espera, tot un de marxem a València. Ja ens està escoltant en directe Juanjo Triguero, pivot espanyol del conjunt Che. Abans hem de passar per Girona, està en joc aquesta final masculina de la Lliga Catalana. Anem amb els 5 inicials i amb el marcador i el temps del primer quart.
Doncs sí, comencem pel Barça, que juga com a local, que juga amb Huertas, Abrines, Papanicolau, Lampe i Tomic. Pel que fa al Fiat Joventut, juguen amb Vives, Tebeu, Josef, Kirskei, Xurna i Miralles. En aquest partit, de quan falta en 7 minuts per arribar a la final d'aquest primer quart, el Joventut guanya per 11 punts a 2.
Doncs ha començat fort, molt fort, l'equip de Salva Maldonado en aquesta final masculina de la Lliga Catalana. Doncs com dèiem, diumenge, en la primera jornada de Lliga, ens espera un apassionant Barça-València bàsquet al Palau Blaugrana. Els homes de Xavi Pascual se les veuran amb el millor equip ACB de tota la pretemporada.
Doncs sí, un València bàsquet que amb un pressupost de 10,8 milions d'euros per aquesta temporada 2013-2014 ha incorporat fins a 6 jugadors. Repassem els noms perquè fan goig. Sam Van Rossum, Pablo Aguilar, Vladimir Lukic, Juanjo Triguero, Oliver Lafayette i Romain Sato. Amb aquests 6 jugadors i la resta que ja estaven al club la temporada passada, l'equip ha aconseguit tancar la millor pretemporada de tota l'ACB. 9 victòries en 9 partits. En destaca la victòria davant del Cajasol per 98-57, 41 punts de diferència, i la dels amics de Castelló a domicili per 64-102, 38 punts de diferència. Amb tot això, és normal que els tècnics dels dos, a priori, millors equips i favorits, Xavi Pascual pel Barça i Pablo Laso pel Madrid, no vegin aquesta Lliga ACB tan dual amb rivals tan forts com aquest València Bàsquet, que iniciarà la Lliga al Palau Blaugrana aquest diumenge a les 6 de la tarda.
Doncs ens escolta una de les noves cares d'aquest València Bàsquet després d'estar 3 temporades al Cajasol de Sevilla, Juanjo Triguero. Hola, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs per fi arriba l'hora de la veritat, no? Amb ganes de que comenci la lligandesa. No sé si s'ha fet una mica llarga l'espera.
Sí, s'ha fet una mica llarga, però bueno, ja comencem a competir, que és el que tots volem, i bueno, el primer partit és a Barcelona, i ja ho veurem.
Escolta, Déu-n'hi-do, els números del València Bàsquet en aquesta pretemporada, 9 victòries de 9 partits, 8 contra equips ACB, únic equip invicta. No sé si ara potser tocaria fer el mateix però a la Lliga Endesa, no?
Sí, sabem que la pretemporada ha acabat, que hem guanyat tots els partits, però que no val per res si no comencem bé en la Lliga.
Però la confiança vostra deu estar pels núvols, no?
Sí, la confiança sí, però sabem que el primer partit és a Barcelona contra el Barça i bo, pues, això calma molt la confiança també. I bueno, pues saben que juguen contra un dels millors equips d'Europa.
Què et sembla aquest Barça amb els nous fitxatges, l'equip que han confeccionat per aquesta temporada?
Bueno, em sembla que l'equip és molt fort, és el Barça, canvia jugadors, però sempre és un equip d'un nivell extraordinari.
Es van acoplant a poc a poc. Vosaltres sí que amb Perasovic us heu acoplat bé i ràpid, i amb 6 jugadors nous.
Sí, ha sigut ràpid, hem tingut sort de que tots els jugadors que han vingut pues hem estat ràpids en acoplar-nos, però bueno, la lliga comença ara, com t'he dit, la pretemporada al final no val per res i la competició comença diumenge.
Sí que val potser per espantar, no? Perquè el Barça diumenge dirà, compte, perquè arriba el que per molts Juanjo és l'equip al València que pot fer ombra o pot lluitar pels títols juntament amb Madrid i Barça. No sé com ho veus tu.
No, jo crec que és pront. És pront per dir-ho. Nosaltres esperem que la Lliga, que la competició ens posi on hem d'estar. I res, sabem que tenim bon equip, que podem fer coses importants, però no volem tampoc pensar en el final de la temporada.
Tu creus que el València té més opcions de guanyar, no sé, algun títol, la Copa, més que la Lliga, tots dos, no tanqueu cap porta?
No tanquem cap porta, però com t'he dit, és a Barça, és a Madrid, són equips que per pressupost, que per tot, pues, són millors i bueno, nosaltres intentarem competir en tots, però sabem que és molt complicat.
Punts forts aquest València Bàsquet, Juanjo?
No sé, crec que som un equip molt llarg, un plantel molt llarg, que podem jugar tots els jugadors i penso que aquest és el punt més fort.
Dins la pintura molta competència, eh?
Sí, som 5 jugadors que podem jugar i com t'he dit, podem fer moltes rotacions i estar al 100% durant 40 minuts.
Molt bé, però el que està clar és que diumenge arribareu a Barcelona a donar guerra al Palau i amb 2 autocars, no sé si hi ha 3, però 2 autocars segurs de seguidors xes que aniran al Palau, que, escolta, tindreu el suport de molta gent, eh?
Sí, esperem poder donar un bon partit allí per als seguidors que hi van. I res més.
Acabo, Juanjo, per tu imagino que una gran oportunitat aquesta nova etapa al València Bàsquet i el fet de tornar a casa.
Sí, està clar, estic a casa, molt content, la família, els amics, em sentís molt arropat i res, aquí en un equip molt fort, crec que he donat un pas endavant i espero que tot surta bé.
Doncs diumenge a les 6 al Palau, partidàs amb totes les lletres i en majúscula per començar la temporada. Barça, València, Juanjo Triguero, pivot del conjunt xe, gràcies per atendre'ns avui al Bàsquet al Dia.
Vosaltres. Like a stone.
Doncs de València a Girona, perquè segueix la final de la Lliga Catalana Masculina i sembla que el Barça comença a apropar-se mica a mica al marcador.
Doncs sí, quan falten 3 minuts per arribar al final del primer quart, Barça 14, Joventut 17. Hi ha hagut com dues parts en aquest primer quart. Primer, un parcial de 2-14 favorable al Joventut, el que el Barça, els homes de Xavi Pasqual, han respost amb un altre parcial de 10-3 que situa ara mateix doncs, en aquest 14-17 favorable a la penya al marcador quan falten 3 minuts per arribar al final del primer quart.
Doncs està el Fiat Joventut, està el Barça a la final, és a dir, això vol dir doncs, que el bàsquet Manresa ahir es va quedar, podíem dir, a les portes, un partit que aparentment semblava que se l'emportaria el conjunt Manresa, el conjunt de l'Albages, doncs perquè va arribar a guanyar de 16 punts de diferència en el partit d'ahir, a la única semifinal masculina d'aquest torneig de la Lliga Catalana, però amb una segona part, o millor dit, un darrer tercer i quart, doncs molt bo pel conjunt de Salva Maldonado, van saber capgirar el marcador i, de fet, doncs està on estan ara, jugant aquesta final de la Lliga Catalana. El que sí podem fer és escoltar, Adrià, les reflexions de Borja Comenja ahir després de la derrota.
Doncs sí, perquè l'entrenador de la Bruixa d'Or, Borja Comenja, no dubta en confessar que, bé, tot i haver perdut a la semifinal, té bones sensacions.
No podem estar satisfets per perdre, perquè a més no hem guanyat a cap equip de la nostra lliga, diguéssim. No, no hem tingut cap victòria a CB, tot i que hem guanyat dos partits, que s'ha de valorar, s'ha de valorar. Però després d'avui marxem amb la sensació de que podem guanyar la penya el diumenge i que si podem guanyar la penya podem guanyar pràcticament a molts dels equips de la Lliga, perquè la penya ha competit, ha fet una pretemporada extraordinària, perquè sí que és veritat que ha perdut 3 partits, però bastant ajustat contra el Barça i molt ajustat, hi ha moltes opcions de guanyar 2 partits contra l'Unicaja, que són 2 equips d'Euroliga. Llavors, sempre com a entrenador jo crec que voldríem estar una mica millor. Però amb les coses que hem assumit a priori durant aquesta pretemporada, jo estic prou satisfet del partit d'avui i de com tenim l'equip, tenint en compte de que ojalà i toco fusta, començarem amb els jugadors amb salut, diguéssim.
Doncs aquestes sensacions de Borja Comenja passen per estar a un nivell a l'alçada de la penya, a l'haver plantat cara fins al final del partit.
Se'ns ha fet tot una mica més feixu, curiosament guanyant, no? Contra el Murcia també ens va passar, que en el moment que ens vam ficar una dalt vam canviar la nostra manera de buscar els nostres objectius d'una manera diferent i bueno, no ens trobem del tot còmodes i amb un final ajustat, doncs, evidentment avui no hem pogut arribar a un final ajustat 100% perquè amb una diferència de 3 punts sempre té una posició d'avantatge l'equip contrari, l'altre dia sí que va ser a Canau Creu i portem dos partits seguits a cara o creu, diguéssim, o ajustats en què no hem acabat de gestionar bé, no?
Comenja creu que s'ha de respectar cada minut de la Lliga i no relaxar-se quan s'estigui per davant del marcador.
Hem de respectar cada minut d'aquesta Lliga i més un equip com nosaltres com hem respectat la primera part d'avui, perquè jo crec que avui mentalment a la segona part hem estat malament en el sentit de que a la primera part no hem mirat ni una vegada l'arbitratge, a la segona part hem fet alguna finta de queixar-nos l'arbitratge, parlo dels jugadors, o fins i tot de la banqueta, o sigui, no, jo crec que hem tingut un comportament modèlic, però d'aixecar alguna sella, no, de, bueno, ja hem marxat per una banda. Hem defensat el Surna increïble a la primera part, a la segona part ja no... Perquè jo crec que l'hem perdut una mica de respecte al partit, diguéssim, ens hem vist amb una diferència a favor, llavors jo no dic que hem perdut el respecte al Joventut, però a la qualitat hem fet les nostres coses.
Doncs diumenge a 1:15 de la tarda del migdia es tornaran a veure les cares, en aquest cas en Lliga Endesa, primera jornada al Nou Congost, Bruixa d'Or i Fiat Joventut. Queden 10 minuts per acabar aquest bàsquet del dia, 10 minuts per 9:45 del vespre, minut i resultat, Adrià, a Girona.
Doncs quan falta 1:40 perquè acabi aquest primer quart, el Barça que s'apropa, Barça 18, Joventut 20.
Ens espera el professor Garriga.
Bàsquet al dia. Òscar Merino. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Doncs nosaltres creixem també amb els comentaris del professor, del mestre, Josep Garriga. Hola, Josep, bona nit.
Què tal, bona nit.
Com estem?
Molt bé, molt bé.
Doncs nosaltres aquí mirant aquesta final de la Lliga Catalana, que guanya, si la vista m'arriba, guanya el Barça, no, el Fiat Joventut de 2 punts, 18 a 20. 18 a 20 a falta de pocs segons per acabar el primer quart, i això vol dir, Josep, si s'està jugant la final de la Lliga Catalana, és que tenim la lligandesa ja aquí, queden res 2 dies perquè comenci l'espectacle.
Sí, sí, jo també estic mirant la Lliga Catalana així mig de reull i al·lucinant amb els primers 5 minuts que ha fet el jove Guillem Vives. Ha fet 14 punts amb aquests pràcticament 5 minuts, Xavi Pasqual es portava les mans al cap, perquè evidentment ell segur que creu que el jugador que li ha tocat defensar aquest home no ha posat tot el que havia posat.
No ha fet la seva feina, vaja.
Efectivament. Dit el qual, la Lliga Endesa a punt de començar, sí, sí, en tenim tots moltes ganes. Una Lliga que probablement vingui massa polaritzada, però això s'ha de mostrar a la pista, i les previsions no serveixen per gran cosa, tampoc serveix per gran cosa una pretemporada en què, bueno, hi ha equips que ho han fet molt bé, ho ha fet molt bé el Joventut, ho ha fet molt bé el València, sentit que ho dèieu aquí mateix en el programa, però tot això s'ha de demostrar a partir de la jornada número 1, no?
Doncs és el que ens acaba de dir, suposo que també l'has escoltat, el que ens acaba de dir Juanjo Triguero, el nou pivot del conjunt del València Bàsquet, que treu ferro, aquesta immaculada pretemporada, únic equip invicte, 9 partits, 9 victòries, d'aquestes 9-8 contra equips ACB, però, bueno, la pressió, diu, per Barça i Madrid, tot i que València té un pressupost de més de 10 milions d'euros,
Sí, però bé, el pressupost de Barça i Madrid és molt més que,
sí, sí,
que això, no? I a part, Barça i Madrid són els equips que han pogut anar primer al mercat, que han fitxat pràcticament el que han volgut, no al 100%, però gairebé. Jo crec que fins i tot la diferència de ser més gran, comentava amb un amic, em deia aquesta tarda, diu, bueno, després de la Supercopa, no?, i com van ser les semifinals, en què tant Barça com Madrid van ser força superiors als seus rivals, diu, tu creus que durant la temporada aquesta diferència es mantindrà? A priori, el que jo li he dit és que hauria de ser més gran encara, perquè el que precisament veig a Barça i Madrid és que són dos equips que encara estan per fer.
Però potser la resta també, no? Estan per igual per fer uns com els altres, o què? Pregunto,
Sí, però sempre tens més avantatges si parteixes de la possibilitat d'ajuntar més talent a la pista, no?
Uh-huh.
A part, ara mateix també amb el Barça, se li està donant una mica la raó a en Xavi Pasqual amb el fet aquest de tenir una plantilla tan llarga. Tothom parlava dels 14 jugadors i, mira, lesionat Oleson, lesionat Sada, encara no ha hagut, perquè hem de descartar ningú, no? Plantilles molt llargues, molta qualitat, molt de talent, tant en Barça com Madrid. M'agrada força Unicaja també, m'agrada força a València, i després veurem una mica les sorpreses. Tu, quan parlàvem l'última vegada, jo et parlava de la penya, tu em deies que les expectatives potser eren massa elevades. Mira la pretemporada que ha fet la penya, també.
Mira,
no?
Cada dia que passa, soc més del Josep Garriga. Cada dia que passa veig més opcions del Joventut. T'ho dic en sèrio, el Fiat Joventut, doncs m'agrada l'equip que ha fet, m'agrada l'entrenador que té, jo crec que rutllarà molt prou bé el Fiat Joventut aquesta temporada. Estic totalment d'acord amb tu,
Si els hi funciona alguna peça, és una mica, els equips així relativament petits depenen molt dels fitxatges dels americans o com a mínim dels jugadors que ocupen així les posicions extracomunitaris o alguna aposta que hagin fet per algun comunitari, vull dir, d'aquests que no hi comptem fins que els veiem jugar, no? Si els hi surt mig bé el fitxatge d'aquests jugadors, jo crec que tenen opcions d'entrar a play-off. Jo no vull dir que faci una temporadassa, però crec que tenen opcions d'entrar a play-off perquè és un equip molt dinàmic, és un equip sense complexes, és un equip que a casa seva, de la seva pista, hi treu força partit, té una massa social al darrere important, és un clàssic i la samarreta també pesa. Jo, a més, espero que sí, és un equip dels que a mi personalment m'agraden.
Uh-huh. Josep, parlem de la NBA, que ens queden 4 minutets perquè hi ha un jugador prou jove que després de 5 anys, i potser ni ell mateix ho podria arribar a creure, ha tornat a una pista, ha tornat a jugar a bàsquet.
Sí, bé, Greg Oden, tu parles de Greg Oden a Miami. La veritat és que l'NBA aquesta temporada és una mica la temporada dels retorns, no? perquè hi ha molts jugadors de molt de pes a la Lliga que han fet molt de temps lesionats. Per exemple, Derrick Rose a Chicago està entrant ara mateix, té el genoll absolutament reconstruït per cirurgia. Russell Westbrook d'Oklahoma, que seria l'alter ego de Kevin Durant, un dels millors bases de la Lliga, en la meva opinió, també ha estat fora des de mitjans d'abril per una rotura de menisc. Kobe Bryant, que te'l coneixeu tots, també a l'abril es va trencar.
Sí, em sona.
Sí, si us en recordeu, amb aquella situació en què es va trencar el tendó d'Aquiles, sí. Li van fent-li una falta personal, es va aixecar, va tirar els tirs lliures i després se'n va anar a operar-se, no? Andrew Bynum a Cleveland, Rajon Rondo a Boston, també amb una rotura creuat anterior, Danilo Gallinari a Denver, també un creuat anterior, Kevin Love, el company a Minnesota de Ricky Rubio. Només va poder jugar 18 partits la temporada passada amb una rotura d'un os de la mà de tir. Amar Stoudemire, Manu Ginobili, Eric Gordon, tots jugadors que han estat molts mesos sense jugar. No és una mica la temporada de retorns, però com molt bé dius tu, Greg Oden és una mica el que més ens crida l'atenció, no? Un jugador que va ser número 1 del draft del 2007, número 2 va ser Kevin Durant, eh? Aquesta situació recorda una mica el que va passar al draft del 84, on Michael Jordan va ser el tercer per darrere de Sam Bowie a Portland, i Sam Bowie també no va arribar a jugar pràcticament mai a la Lliga, també lesionat, no? A Portland encara que s'estien dels cabells, no? Uh-huh. Oden es va perdre ja la primera temporada, el 2007-2008, se la va perdre sencera, es va lesionar la pretemporada, va jugar 61 partits a la 2008-2009 i va començar la tercera temporada, ja es va lesionar, la quarta en blanc, la cinquena en blanc, és a dir, amb 5 anys pràcticament ha jugat 80 partits amb 5 anys. Ara era agent lliure sense restriccions, podia triar, va triar ni més ni menys que l'equip de Miami.
Miami Heat, sí.
Amb totes les estrelles que té aquest equip, amb LeBron James, Wayne Wade, Ray Allen, Chris Bosh, Michael Beasley, Mario Chalmers, vull dir, un
no està malament, no està malament.
Doncs, a poc que Oden els hi funcioni, no han de tenir rival aquesta temporada una vegada més.
Et volia preguntar també pels espanyols o catalans que estan a la NBA, però escolta, ens quedem sense temps, segons per arribar a 2:15, ho deixo apuntat.
Ja farem i tant.
Tenim molts dijous per parlar, o molts dies de la setmana per parlar de bàsquet i de la NBA. I professor Garriga, un plaer, com sempre, aprendre de bàsquet escoltant-te, eh?
Escolta, forta abraçada.
Que vagi bé.
Vinga, a reveure.
Hem de recollir abans, Adrià, com va la final masculina de la Lliga Catalana?
Ens falten 8 minuts i mig pel descans, abans el Barça 23, Penya 22.
Doncs amb Jordi Carretero al control tècnic, Xavi Pagant sempre perfecte, també les seves tasques a la producció. Demà tornem amb més bàsquet al dia a partir de 2:15 de 9 del vespre. Gràcies, bona nit.